El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
5 minuts passen del punt de les 9 del matí. Entrem en matèria amb la Beatriz Aguilar, al control tècnic i el suport de la redacció d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell. 18 milions d'euros, aquest és l'impacte econòmic que es calcula que tindrà el coronavirus a les arques municipals, segons calcula l'Ajuntament. Una quantitat que a hores d'ara encara no té en compte els diners que s'invertiran en el pla de reactivació que s'ha de posar en marxa. De tot plegat i moltes coses més. En parlem aquesta hora amb l'alcaldessa Marta Farrés. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, Mireia, com esteu?
Bé, tornant a aixecar la persiana per fi 2 mesos després. Alcaldessa, ja tenen clara la dotació que ha de tenir aquest pla de reactivació?
Doncs mira, estem acabant de fer números, però vaja, com bé comentaves ara, no, que a l'iniciar l'entrevista no deies que ja entre una cosa i l'altra ja són més de 18 milions d'euros i segur, vaja, que superarem els 20 milions d'euros de llarg.
Aquest pla de reactivació, a qui ha de mirar? És a dir, a quins sectors econòmics ha de mirar?
Jo crec que és un pla que l'estem plantejant en diferents àmbits. No? Un primer moment, doncs, evidentment, per no deixar ningú enrere, per tant, un pla d'activació, de protecció dels més febles, i després també un pla d'activació econòmica. I al final, si ara féssim doncs, una pregunta als oients, doncs, a quins són els sectors més afectats d'aquesta crisi, tots ho tenim molt clar, no? El comerç, la indústria, els autònoms, i després sectors que per nosaltres tenen un gran valor afegit, com és, per exemple, els esports o la cultura. No? Per tant, el pla anirà dirigit, bàsicament, a intentar posar el nostre gra de sorra, i a mi m'agradaria deixar molt clar aquest element, perquè al final els ajuntaments podem ajudar, podem acompanyar, i ho hem de fer-ho, però al final necessitem també tenir polítiques de l'Estat i polítiques de la Generalitat per poder complementar aquesta ajuda, no? Perquè si no al final no ens en sortirem. És tan gran la dimensió que necessitem ajuda de més gent.
En aquest sentit, les mesures en gran part han de ser... Vostè ara parlava de l'àmbit econòmic, no? Però és cert que aquesta situació econòmica té una derivada en l'àmbit social, no? La situació que tenen les famílies. En l'àmbit social també hi volen posar l'accent?
Sí, per això et deia, mesures de protecció que van bàsicament destinades en aquest àmbit social, no? Per tant, això no deixar ningú enrere i per tant, a poder-nos en sortir d'aquesta crisi. De fet, les primeres mesures que hi vam posar sobre la taula van ser en aquesta línia, no? Les línies de reforçar el rebost solidari, de reforçar les línies de beques menjador, el tema de reforçar doncs, el que són les tablets per les escoles, per tant, molt destinat a no deixar ningú enrere.
Clar, ara parlava amb vostè del rebost solidari, no? Aquesta situació del coronavirus ens ha portat a posar en marxa això de les targetes moneder, no? En lloc de la recollida d'aliments pròpiament en un indret. És una qüestió que sovint, quan parlàvem de serveis socials, no? Parlàvem del canvi que s'havia d'anar cap aquí, que s'havia d'anar cap a aquestes targetes moneder, que permetien més autonomia i permetien més igualtat, no? Si em permet l'expressió. És un camí de no retorn? És a dir, ja no hem de tornar a veure aquelles cues al rebost solidari o sí que hem de tornar cap a aquest camí?
Jo crec que precisament el que es farà és agilitzar aquest canvi de model que ara deies, no? És a dir, de veure que el propi model de rebost és funcionant molt durant un temps, que segurament l'hem de continuar contemplant, però el que a mi m'arriba des de serveis socials és que també estem, no?, valorant altres elements i, evidentment, les targetes són un d'aquests elements.
Actua Vallès aquests dies posava l'accent, per exemple, en l'emergència habitacional, no? Deia que és una qüestió doncs, que és problemàtica, sobretot per aquelles persones que viuen al voltant de l'economia submergida, no? Que sovint vaja, no poden accedir a les ajudes, no? Per no estar en el mercat legalitzat, però que també tenen una situació complicada, no? I deia que sovint el funcionament propi de l'administració no permet ajudar aquests col·lectius. També tenen previst buscar l'ajuda en aquests col·lectius?
Bé, de fet, ja els hem ajudat, vull dir que no és que tinguem previst, sinó que ja s'està executant. Sabeu que hem muntat doncs, ja en una escola, un albert, doncs, un espai d'estada per aquests col·lectius, i la idea és continuar doncs, donar-hi suport. No? I evidentment, sempre s'hi ha estat treballant, no només ara, sinó que ja sempre hi ha hagut una línia de serveis socials doncs, per poder-los ajudar. No és aquesta línia, això que et deia, del final mesures de protecció que abarquen diferents àmbits, des de la pobresa i l'exclusió residencial, com ara m'estàs comentant, fins, com et deia abans, no deixar cap nen ni nen enrere doncs, en l'educació. No? Al final és un ventall molt ampli i nosaltres el que intentarem és cobrir tots els àmbits que puguem.
De fet, a la línia d'aquesta reactivació econòmica, l'última mesura que hem conegut és aquesta de les terrasses, no? De la que n'hem parlat bastant aquest cap de setmana també aquí a Ràdio Sabadell. En aquest sentit, aquestes mesures doncs, per permetre o per bonificar, en certa manera, la possibilitat de poder ampliar espais a les terrasses, en quina línia van destinades i si s'estendran a tots els barris de la ciutat? Perquè entenc que barri per barri la idiosincràsia de l'espai públic també marca on es poden ampliar i on no les terrasses, no?
Sí, de fet ho comentaves molt bé, Mireia. Nosaltres una línia que quan ho estàvem pensant ens semblava que no era del tot just, no? Era fer un cafè per a tots, deixa'm-ho dir així, no? És a dir, que el que pugui ampliar i per tant tenir les mateixes taules que l'any passat tingui el mateix tracte que la millor, com bé deies tu, no? En algunes zones de la ciutat, o l'ampliació per la pròpia estat de la vorera, o pel propi lloc, per la pròpia ubicació de la terrassa, és impossible, no? I ens semblava que no havíem de tractar-ho igual, no? Per això hem diferenciat, o estem intentant diferenciar aquelles terrasses que es podran ampliar i, per tant, doncs, que podran tenir un bon nombre de taules, mantenint les distàncies socials, les mesures d'higiene, tot aquests elements, de les que no ho podran fer. I, per tant, diguem, volem ajudar més en aquestes altres, doncs, que la millor per les condicions que tenen, doncs, no es pot produir aquesta ampliació. I, per tant, aquesta és la línia que vam anunciar. Aquesta és la línia que s'està treballant, que s'ha d'acabar de consensuar amb el Gremi d'Hostaleria, perquè jo crec que, a part de tot això, nosaltres, evidentment, hem de ser els motors d'aquest canvi, però que hem d'anar acompanyats, doncs, a més àmbits de la ciutat, no? I, per tant, cadascú des del seu àmbit sectorial, doncs, evidentment, també volem valorar si les mesures realment tenen l'impacte esperat, si realment és el que la gent vol, perquè al final, a la millor, no sé, és a dir, podem fer una mesura que al final el propi sector de la restauració o el sector de l'àmbit social et pot dir que és que això no ens funciona, o això us gastareu els diners i no val la pena. Bé, doncs això és el que hem d'acabar de xequejar aquests dies que ens venen.
Mm-hmm. Això pel que fa a les terrasses, pel que fa al comerç, recordo quan es presentava aquella aplicació, no?, que aglutina tots els comerços, que donen l'opció, doncs, d'enviar a domicili elements, no? Vostè deia, hem de treballar a la línia d'establir un protocol, treballat des de l'Ajuntament també, perquè els comerços i els ciutadans sàpiguen com es podran anar a comprar, no?, per donar aquesta sensació que no fa por anar a comprar, que els comerços són segurs, deia aquell dia. S'està treballant en aquest sentit també, en elaborar aquest protocol?
Sí, de fet hem enviat ja moltíssima informació als comerços de protocols sanitaris, de com, de fet, no sé si heu pogut veure fins i tot alguns vídeos que hem fet, perquè de vegades allò dels flyers i de les imatges està molt bé, però al final quan veus un vídeo, i ara que tots estem acostumats a les xarxes, que ens hem hagut d'acostumar als que ja no hi estaven, és molt més visual, no? I per tant hem elaborat molt material en aquest sentit, i jo crec que això ajuda, no? I de l'APP que em comentaves, jo crec que, ostres, que és el gran exemple de com en molt poc temps hem fet una cosa, un gran pas, diguem, en l'àmbit aquest. Jo crec que tenir un APP dels comerços de la ciutat que t'ho porten a casa, no? Jo crec que és una molt bona notícia, no? I per tant, seguirem en aquesta línia i bueno, demostres això, no? Que de vegades les crisis també es poden aprofitar, doncs, per agilitzar projectes que en circumstàncies normals segurament haguessin trigat moltíssim més a tenir-los a punt.
A dia d'avui, alcaldessa, creu que la situació del coronavirus, sobretot la part de crisi econòmica que l'acompanyarà, marcarà del tot aquest mandat?
Jo crec que una part del mandat segur, no m'atreviria a dir tot el mandat, perquè tinc l'esperança que finalment, doncs, si es troba una manera, doncs, de poder abordar la crisi sanitària, doncs, que en un temps prudencial es puguin recuperar certs indicadors econòmics. El que sí que és clar és que evidentment aquesta crisi del coronavirus el que ens fa és marcar tot el mandat i per tant tot allò que estava previst, doncs, s'ha de reformular.
Això vol dir, per exemple, inversions, projectes d'aquells que s'havien marcat com a fita per aquests, anava a dir-li 4 anys, però és que ja estem a les portes de fer un any de les eleccions, per tant, per aquests 3 anys.
Segur, Mireia, que hi haurà algun projecte, doncs, que sense renunciar-hi s'haurà d'allargar les dates d'execució, no? Perquè al final, si decidim, doncs, al final això és com una casa, no? Tu tens els diners que tens i per posar un exemple, si decideixes fer la cuina, doncs no et pots fer el bany, no? I per tant, si decidim posar diners per activar l'economia, que crec que és el que ara toca, doncs evidentment vol dir que hi haurà altres coses que potser estaven en calendari, doncs, que s'hauran de reprogramar i segurament se'ns allargaran en el temps. Jo crec que no passa res, diguem, més enllà, doncs, de reprogramar coses, intentarem que siguin, evidentment, les menors i intentar, també, com et deia, que si des d'altres administracions, doncs, també arriben ajudes, segur que serà tot més senzill, però és evident, doncs, que la crisi del Covid ens acaba marcant aquest mandat.
Una altra de les qüestions de les que s'està parlant molt és de l'espai públic, no? De la necessitat que hi ha que aquest espai públic permeti garantir les distàncies de seguretat. Fa 15 dies es tancaven algunes vies, doncs, per ús exclusiu per vianants. Aquest cap de setmana, coincidint amb la Salut, se'n tancaven més. El camí és anar cap a la línia d'aquest cap de setmana, és a dir, amb aquest tancament més gran, o anar encara més i ser, si em permet l'expressió, i com ho diuen alguns grups municipals de l'oposició, com per exemple Esquerra o la Crida, ser més ambiciós en aquest sentit?
Bé, jo no estic d'acord amb que no sigui ambiciós, és a dir, jo crec que hem fet a Sabadell en aquests dies el que no s'ha fet durant molts anys, no? Per tant, jo crec que, com sempre, no? Quan hi ha crisis també hi ha gent que se'n vol aprofitar per posar la seva agenda política, cosa que és legítim, però com comprendràs, doncs no ho comparteixo, no? Jo crec que, evidentment, el que s'està fent, i tu comentaves molt bé, s'ha de repensar l'espai públic, s'ha de veure també en criteris sanitaris com queden les noves pautes de mobilitat, i jo crec que ho hem d'anar fent com ja s'ha fet, i al final això és assaig-error, és a dir, veure el que ens funciona i veure el que no. Jo crec que també ens hem de deslligar de dogmatismes, no? És a dir, si al final tallar un determinat carrer funciona perquè la gent hi va, perquè realment es busca doncs, l'efecte esperat, doncs el mantindrem tancat. Si veiem que no, també ho direm, escolta, mirem tancat això i no acaba de funcionar, no? Jo crec que hem de treballar en aquests paràmetres, hem de deixar també que la gent de mobilitat, que són els que hi entenen, perquè aquí no només es tracta de tancar carrers, diguem, es tracta de tancar carrers, es tracta de veure com fem passar els autobusos, es tracta de veure com garantim també, doncs això que dèiem abans, que els bars que tenen terrassa doncs, també puguin ocupar l'espai, es tracta de veure també per on fem anar les bicicletes i on fem anar els vianants. Per tant, és molt més complex de dir només tanquem un carrer, no? Hi ha tot un seguit d'efectes col·laterals, si em permets, doncs, que s'han de tenir en compte. No? I, evidentment, nosaltres apostarem per aquesta línia, com ho hem vingut fent des del principi de la legislatura, i aquesta serà la tònica. No? Com bé tu deies, doncs, hem tancat carrers, hem tancat eixos, els hem senyalitzat. Estem, sobretot, jo crec que el concepte, Mireia, que a mi m'agradaria transmetre molt també a la gent que ens està escoltant, és que quan comencem a sortir al carrer de forma més intensiva, aquesta recuperació de la normalitat no serà com l'enteníem abans, serà una nova normalitat, no? I per tant, això, el carrer, l'espai públic, ens ho ha d'anar recordant constantment, no? Perquè si no tenim el risc de poder-nos relaxar, no? I per tant, per això hem pintat, per exemple, les voreres per dir que la gent vagi per la mà dreta, pel cantó dret, per això també aquests dies doncs, farem el mateix en els passos de vianants, per això també ho farem doncs, a les marquesines de l'autobús, per això també doncs, farem carrers que la gent hi pugui circular de forma molt més àmplia. És a dir, totes aquestes mesures van a recordar constantment a la gent que hem de canviar la normalitat a la qual estàvem acostumats.
Però, alcaldessa, l'aposta de l'Ajuntament, per tant, és ampliar el nombre d'espais que seran d'ús exclusiu per vianants al llarg dels caps de setmana, mantenir-ho en la línia del nombre de carrers que s'han fet doncs, aquest cap de setmana amb la Salut, que han estat més que l'anterior. Quina és la línia que seguirà?
Sí, de moment seguirem aquesta línia. És a dir, de moment el que hem posat sobre la taula doncs, estem acabant de veure com funciona. Per tant, el cap de setmana que ve segur que es mantindrà i jo crec que els següents també, i la línia és anar veient doncs, com anem incorporant més elements en aquesta equació.
La potenciació dels carrils bici està damunt la taula també en aquest sentit?
Sí, està tot, tu deies, està en els carrils bicis, està en el tema de les terrasses, està el tema del transport públic, per tant estem acabant doncs, de repensar tot el model en el seu conjunt.
Mm-hmm. Clar, de fet, avui de seguida l'escoltarem, eh? La síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, deia que feia 2 anys que estava pendent d'un informe de l'Ajuntament sobre quins són els carrers que no compleixen la llei de l'accessibilitat, que bàsicament és que tinguin una vorera de més d'un metre i mig d'amplada per facilitar la circulació. Clar, si visualitzem el centre de Sabadell segur que ens en venen alguns, no? Ella deia que de moment no havia rebut aquesta informació, que el que es plantejava era obrir-ne una altra, en aquest cas doncs, pensant concretament en el confinament, no? Perquè realment, i en el desconfinament sobretot, perquè en una vorera de menys de metre i mig és molt difícil, no?, garantir aquesta distància de seguretat. S'està treballant concretament mirant carrer per carrer o s'està fent una visió més global de com ha de ser la mobilitat?
S'està mirant un element que més que per carrer, i això també ho vaig explicar fa dies, no? es mira la densitat dels barris. És a dir, més que per carrer, perquè podem tenir carrers estrets però hi viu poca gent, per entendre'ns, i per tant, quan se surt al carrer, doncs ja es garantitza perquè hi ha molt poc impacte, diguem, de gent. No? En canvi, podem tenir la millor carrers que puguin ser una mica més amples perquè hi ha una gran concentració de gent i una gran densitat. Per tant, s'està valorant i s'està analitzant en funció de la densitat i de les zones verdes que hi ha al voltant. Per tant, aquest és una mica el criteri que s'està fent servir, no? Perquè al final, ja et dic, l'impacte de la gent que viuen allà també compta molt. No? I, evidentment, s'està fent en el conjunt de Sabadell, no només en els barris del centre, sinó absolutament de nord a sud i d'est a oest.
Sabadell segueix a la fase 0 d'aquest desconfinament. Ens deia el doctor Cervantes, ara l'escoltarem també, que probablement en 1 o 2 setmanes, si tot segueix igual, podríem passar aquesta fase 1, no? Sabadell estaria preparat i també l'àrea metropolitana nord. Com s'ha de fer aquest desconfinament? Quin és el pla municipal per fer aquest desconfinament?
Doncs mira, tenim, diguéssim, el pla municipal va en 2 vies, no? Una a la interna, que al final l'Ajuntament no deixa de ser com una empresa més des del punt de vista de poder garantir la seguretat dels funcionaris i funcionàries quan retornin als llocs de treball. No podrem retornar tots de cop, és a dir, haurem de fer escalonadament perquè, evidentment, s'han de garantir aquestes mesures de seguretat, de distància social, per tant, això ens farà que realment ho hem de fer de forma escalonada. I després, pel que fa a la ciutat, doncs, Mireia, amb totes aquestes mesures que et comentava, no? I amb aquest pla genèric que estem acabant de treballar, i que dintre d'aquestes mesures doncs, també hi anirà molts temes d'espai públic, d'urbanisme, d'espai urbà, no? I per tant, veient com això es farà. És cert que aquí hi ha una premissa, no? I si et permets també comentar-la, i torno a insistir en el que deia abans, que és entendre que tot i que podrem tornar a sortir al carrer i que les diferents fases ens aniran fent augmentar, no? Diguem, aquesta sensació de normalitat, no? I de poder tornar a incorporar la nostra activitat diària, doncs, elements que fins ara no portem 3 mesos, doncs, que no podem fer, també hem de ser conscients que serà una nova normalitat. I per tant, tot anirà anirà molt dirigit a traslladar a la ciutadania que, malgrat tot, no hem de baixar la guàrdia, no? que el Covid hi continua sent, que en aquests moments no hi ha una vacuna sobre la taula, que en aquests moments no hi ha un risc evident també de rebot si no es fan les coses de repuntada, si no es fan les coses bé, i per tant doncs, hem d'anar traslladant també aquesta idea. No? I per tant aquí també necessitem la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes i que la gent sobretot s'atengui al que s'està dient des de les administracions públiques, dels experts, doncs, de com s'ha de produir aquest desconfinament. No? Per tant, hem de ser molt exigents amb nosaltres mateixos.
I aquests plans de desconfinament, vostè creu que s'han d'elaborar des de l'àmbit local o s'han d'establir unes directrius clares, no sé si des de l'àmbit autonòmic o des de l'àmbit estatal?
Bé, jo crec que està bé establir unes directrius des de més amunt, entre altres coses, perquè nosaltres no tenim experts en epidemiologia ni tenim experts doncs, sanitaris que ens puguin acompanyar des de l'àmbit local. Una altra cosa és que jo crec que des dels àmbits més genèrics s'han de dir doncs, quines són aquestes recomanacions, quina ha de ser les fases d'aquesta desescalada i després doncs, que puguem intervenir en propostes concretes, no? Que al final deixar el món local sí que sabem cadascun a la seva ciutat, en els seus pobles, doncs, com funciona, no? Però sí que crec que està bé que al final aquesta pandèmia, diguem, com bé s'ha demostrat, tampoc hi entén de límits de ciutats, no? I per tant necessitem, doncs, com a mínim, jo crec que està bé que es donin recomanacions a nivell més alt, sobretot perquè et deia, perquè és el qui tenen els experts, qui tenen les dades, qui tenen els analistes per poder fer projeccions, i per tant jo crec que aquí sí que hem de ser molt curosos i molt sensibles a que siguin els que en saben més, doncs també el que ens diguin cap on van a grans trets, no? Després la implementació d'aquestes mesures, doncs després evidentment cada ciutat també sabrà doncs, com les ha d'implementar i on té els punts dèbils, no?
Anem a la plana sanitària, alcaldessa, en els minuts que ens queden. Quin balanç fa de com ha funcionat la situació a l'Hospital de Sabadell durant aquests 2 mesos?
Bé, jo primer, un agraïment enorme, diguem, a tots els professionals del Taulí. Crec que han fet una feina excel·lent. Han estat bucats amb torns de 12 hores, amb una situació molt complicada, perquè al final la ciutadania, des del punt de vista també sanitari, el que exigim són respostes. I moltes vegades doncs, aquests metges, aquesta medicina, aquesta infermeria, no tenia aquestes respostes sobre moltes de les preguntes, no? I malgrat tot han estat allà, per tant, el primer missatge d'agraïment. I el segon, doncs bé, ho sabeu perquè ho veu poder escoltar, va haver-hi unes setmanes molt, molt dures, van ser les setmanes doncs, d'escalada d'aquesta pandèmia on hi havia un risc real de bloquejar el sistema sanitari a la nostra ciutat. No és un sistema sanitari que ja hem escoltat altres vegades dir que nosaltres tenim un punt de partida molt més per sota que altres hospitals de Catalunya, molt més per sota d'hospitals doncs, com el Vall d'Hebron o d'hospitals doncs, de l'àmbit de Barcelona, amb unes llistes d'espera més grans, amb unes retallades que ens han afectat molt més que altres hospitals i que, evidentment, en aquesta crisi s'ha posat això de manifest. No? D'aquí, diguem, que la nostra exigència continuarà sent, i ara de forma molt més intensa, doncs, a reclamar aquestes inversions que ens calen en el nostre sistema sanitari, a l'Hospital Taulí, doncs, per poder igualar, com a mínim, doncs, altres hospitals del país, no? I perquè, a més, a mi em preocupa molt que s'han deixat de reprogramar, doncs, evidentment, aquests mesos que portem de pandèmia, doncs, l'activitat ordinària de l'hospital, amb unes llistes d'espera, com ja et comento, Mireia, doncs, molt, molt complicades, i per tant, el que no acceptarem és que per culpa del Covid encara estiguem en una situació pitjor, no? I per això estem exigint també, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, doncs, que, evidentment, aboqui els recursos, com ja havia de fer abans, però encara de forma molt més intensa al Taulí, perquè aquesta diferència entre ciutadans i un territori i un altre doncs no es doni.
Alcaldessa, què ha de passar amb l'Hospital Temporal Vallès Salut? S'ha de mantenir muntat a l'espera de que pugui fer falta? S'ha de desmuntar per recuperar la pista coberta per la ciutat?
Bé, jo aquí lligo amb el que et deia abans. No? Jo crec que l'hospital, que aquest hospital temporal a mi m'hagués agradat que es hagués utilitzat, no des del punt de vista del Covid, que crec que és una molt bona notícia doncs, que evidentment no s'hagi d'utilitzar perquè vol dir que ha baixat doncs, l'impacte de la pandèmia, però sí per això que et deia, no? És a dir, han hagut moltes setmanes que hem tingut el Taulí només en exclusiva doncs, dedicat a pacients de Covid i, per tant, no s'estaven programant altre tipus de visites o altre tipus d'intervencions. No? I, per tant, jo crec que pot ser, que hauria d'haver sigut un coixí molt més clar respecte al Taulí, des de les autoritats sanitàries, des de la Generalitat es va decidir que no fos així i en tot cas el que sí que crec que és que aquest hospital s'ha de mantenir tal i com el tenim, aquest hospital temporal, perquè tothom està dient que pot ser que hi hagi possibles rebots i per tant el que nosaltres no tindríem com a ciutat és que després doncs, de l'esforç i de la inversió que s'ha fet doncs, es tanqués i que tinguéssim un possible rebrot i que després doncs, no tinguéssim suficients llits. És a dir, jo crec que això no es podria explicar a la ciutadania i per tant doncs, la meva opinió sobre aquest hospital és que de moment s'ha de deixar com a auxiliar diguem, de l'hospital Taulí.
Doncs, alcaldessa Marta Farrés, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i molta força a tots.
Gràcies. Adéu.
Adéu, bon dia.